Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, en què avui haurem d'estar molt pendents del que està passant ara mateix al Parlament de Catalunya. De fet, ara hi ha un recés en el debat de pressupostos i a 3:15 està prevista la votació que, en teoria, ha de tirar enrere els pressupostos, perquè ara mateix el govern no ha aconseguit el suport al seu projecte de pressupostos de cap altre grup que no fossin els socialistes, que ja el tenen des de fa algunes setmanes. Us hem parlat d'aquest fracàs en la negociació. Feia dies que dèiem que els comptes penjaven d'un fil. El fil sembla que és a punt de trencar-se del tot. Un desenllaç que viurem en directe aquí al Catalunya migdia i que, de fet, qüestiona el futur de la legislatura a Catalunya i que afegeix problemes també a Pedro Sánchez d'Espanya, on el PSOE ja tem que Esquerra endurirà la seva posició com a represàlia contra Sumar, soci del govern espanyol i referent dels comuns a Madrid. Uns comuns que avui tot apunta que d'aquí a 25 minuts mal comptats tiraran enrere els pressupostos de la Generalitat perquè mantindran la seva esmena a la totalitat. També us hem parlat a la primera hora de tot l'enrenou al Congrés dels Diputats per la investigació contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso pels seus negocis durant la pandèmia. El PSOE vol que sigui la torna del cas Coldo, tot i les diferències gens menors que hi ha entre els dos escàndols. I hem parlat també d'intel·ligència artificial, perquè el Parlament Europeu ha aprovat aquest migdia la primera llei de tot el món que la regularà. Una norma per legislar un món encara incert que no sabem on ens portarà. Tot això és el que ha passat fins ara, el que és a punt de passar al Parlament de Catalunya, però què més podem explicar a aquesta hora, Joan Bota?
Que el president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, ha reclamat lleialtat institucional amb el govern de Catalunya a l'hora de defensar infraestructures que poden afavorir la competitivitat empresarial. En una conferència a Foment del Treball ha posat d'exemple el corredor mediterrani o els plans per ampliar l'aeroport de Barcelona i ha retret que Esquerra Republicana volgués aturar al Senat l'ampliació del port de València.
Y yo lo que pido es un poco de reciprocidad institucional, ¿no? Porque, oye, vamos a ver cómo colaboramos las dos generalitats. Pues yo estaría encantado. Pues hombre, que el partido del presidente de la Generalitat haya puesto una proposición en el Senado para que no se aprobara la ampliación del puerto de Valencia, pues no ha ayudado mucho, la verdad. Esto, pues, fes-ho mirar, ¿no? ¿Qué decís aquí, no? Fes-ho mirar, ¿no?
Cert, no s'ho ha de fer mirar perquè ha multiplicat gairebé per 19 els seus beneficis i l'any passat va guanyar 625 milions d'euros. Ho ha fet gràcies a l'impuls de la marca Cupra, que ha crescut un 50%, més del doble del que ha crescut Seat. La venda de vehicles va superar les 600.000 unitats i això és un 28% més que el 2022. Atenció també a això, la Policia Nacional obre un correu electrònic perquè els ciutadans puguin denunciar de manera anònima i confidencial sectes destructives. És una de les mesures del primer pla operatiu d'actuació i coordinació policial contra aquests grups que manipulen, capten i enganyen per lucrar-se. A més, també preveuen unitats policials especialitzades i la creació d'un observatori sobre sectes que centralitzi totes les dades que es tenen. I ara que passareu amb l'Eugeni Alemany a l'espai setmanal de psicoteràpia col·lectiva que feu, sapigueu que
venir, eh?
Dormir menys de 6 hores i mitja redueix fins a un 20% l'efectivitat de les vacunes. Això és ciència. És el que ha assegurat avui el president de la Federació Espanyola de Societats de Medicina del Son, Carlos Egea, durant un acte previ a la celebració divendres del Dia Mundial del Son.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Bé, doncs encetem una segona hora en què estarem distrets i en què passaran coses. Oriol Marc, cap de Política de Nació, bona tarda.
Per dir alguna cosa, bona tarda.
Que acaba d'arribar, com aquell qui viu del Parlament de Catalunya, sí, i s'ha complicat una mica.
Bueno, Marc, hi ha moltes maneres de tirar la vida per la borda. Una d'elles és ser periodista polític. Està superbé. La primavera collonuda.
A veure, un altre periodista. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, el Bota s'hauria de quedar aquí, a la psicoteràpia.
Jo crec que té
home,
coses a dir.
Perquè aquí ens deixa sols ante el peligro.
Algo descobriríem.
I Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Ens té molta enveja, en el fons.
En Bota?
Sí, perquè ell també vol jugar.
Ell voldria estar en aquesta taula. Només cal que entri per la porta i, escolta'm, aquí una cadira i un micròfon i és. Esteu preparats per parlar de pressupostos, de Parlament de Catalunya, de poliada, per això sí.
Per l'Eugeni no estic preparada.
Per l'Eugeni no?
L'Oriol porta algun diputat amagat en la
motxilla? No. Bé, és que parlarem de moltes coses, perquè hi ha hagut un moment en què faltava un diputat i com que hi havia també un altre que ha anunciat que votarà diferent del que en teoria és el seu grup, ha generat una mica de... Ara hi entrarem. Però abans, ja sabeu, el primer tema sempre ve de fora. I els dimecres és el temut Eugeni Alemany. Eugeni, bona tarda. Però, escolta, bona tarda, els tens a tots espantadíssims.
Sí, però no entenc per què vos tinc tan acollonits que faig fer edat només de dir el meu nom, però al revés. Jo tenia la sensació contrària, que ens ho passàvem bé.
No, Eugeni, no ets tu el teu nom, són els teus temes.
Ja has vist, aquí has posat nerviosa avui.
Sí.
Qui ha entrat ja directament. Deixa'm explicar-te, Eugeni, perquè com que tu ets a València, no sé si saps en quin moment estem ara mateix. Al Parlament de Catalunya avui hi havia el debat de pressupostos, hi havia diverses esmenes a la totalitat que, si no decaien, doncs els pressupostos no poden tirar endavant. Tot plegat s'ha acabat una mica abans de les dues i la votació es produirà a 3:45, d'aquí a 25 minuts. Si no hi ha sorpreses, el govern no té prou suports com per fer caure alguna de les esmenes a la totalitat i, per tant, el projecte de pressupostos no tirarà endavant. Això obliga el govern, d'una banda, a prorrogar els pressupostos i, de l'altra, entra en tota la, rumorologia sobre què pot passar aquesta mateixa tarda en què no es descarta fins i tot convocatòria electoral a Catalunya. Ara, de seguida, ho analitzarem tot plegat. En aquesta situació estem, Eugeni.
Pues mira, lo meu és pitjor. Lo meu és pitjor.
Lo teu és pitjor perquè, deixa'm dir que, primer, si havíeu apuntat a l'agenda l'actuació de l'Eugeni Alemany a Barcelona, que sabíeu que s'ha hagut de suspendre.
Ajornar. Amb vera de comissions, tot el que a mi em tenies que donar, on està ara? Què passa amb això?
No, un drama.
Ojo, les comissions.
Per això. Resulta que jo havia d'actuar el 23 de març, faltaven 2 setmanes, i em van contactar del Teatre de la Salle Bonanova, que han tingut un problema amb les pluges, maleïda pluja, que jo m'alegre, que ja sé que era Barcelona, però mira, ara que plou, va, i es veu que ha fet molt de mal allí, els ha entrat aigua, els ha afectat el quadre elèctric, alguna història ha passat allí, i hem de posposar l'actuació el 18 de maig.
També té delicte que fa 2 anys que no plovia a Barcelona, com aquell qui diu, eh? És veritat que dissabte va ploure fort, diguem-ne, però també és mala sort, eh?
Barcelona està maldita per mi. Jo quan vaig estar allà d'estudiant, jo vaig estudiar també a l'Autònoma, i aquest any jo el recorde com, clar, no és el mateix estar a Barcelona amb diners que sense diners. És una ciutat que si tu tens diners se viu bé. Si no, és una merda, així no ho dic. Jo era estudiant, i jo tinc un record d'aquest any a Barcelona de, no vaig a dir fregant la misèria perquè seria molt exagerat, però una cosa dura, és una ciutat molt antipàtica, he de dir, és una ciutat que centrifuga si no estàs ben arrelat.
Bé, escolta, és una denúncia que molts barcelonins fins i tot firmarien, eh?
Sí, és molt hostil, Barcelona. És com una cosa que si tu estàs ben arrelat allí, que tens, diguem, com un nino de futbolín, saps? Que estàs ben lligat allà a la barra, a la família, amics i tal, bé, però si estàs com acabat d'aterrar o no estàs arrelat allí, això centrifuga molt. Ja està, feta la denúncia i alegria!
Hernández i jo ho tenim claríssim, per això no vivim a Barcelona.
Però jo t'anava a dir, jo visc fora de Barcelona i passa el mateix, en una ciutat petita, a la meva passa també, que quan arribes estàs a punt de marxar, vols marxar d'allà, perquè no hi ha manera que t'acceptin. Trigues.
Mataró és perfecte.
Molt bé. A veure, el tema que té espantada la Mònica.
No,
Eugeni, què vols proposar?
No,
a veure.
No, mira, sí que volia jo parlar d'una cosa, perquè jo me n'adono era també, ara que sóc pare, tinc un fill adolescent i comences a donar consells, missatges, me n'he adonat de estes frases, dites, consells, sobretot, no, que donen els pares, particularment quan dic pares em referís que la part masculina, no, dels progenitors, estes dites que sempre com que repeteixen molt amb intenció educativa, preventiva, que jo crec que incidixen, pot ser, en el que més es va faltar a ells. No? Ahir n'hauria que analitzar un poc psicològicament, no? Com deia Joan Bota, que l'anime a entrar sigilosament i afegir-se a la taula, si vol. Per exemple, mon pare havia unes dites que uns refrans, una cosa... Ell me deia moltes coses, no? Evidentment, un pare sempre vol el millor, però sempre me deia molt que estudiara, que tinguera cultura, que no fora com ell, que no havia pogut anar a l'escola. Una cosa que jo observe que últimament no és igual, negacionisme, terraplanisme... Vull dir, és tan diferent de la generació de mon pare, que admirava tanta gent que tenia cultura, ara és com al revés, no? Però mon pare, com vos dia, va néixer l'any 38, es va papar la postguerra, se li van morir 2 germans de misèria, el meu avi va sofrir la típica repressió que ja havia de bàndol perdedor i fam. Molta fam, molta misèria, no? Jo me recordo que era nano, estava en cama iaia i dia, ai, iaia, tinc gana, i m'abuela em dia, gana no, tu tindràs fam.
Que no és el mateix.
Tu no saps el que és la... No, perdona, jo li deia, ja la tinc fam. Perdó, és al revés. Jo li deia, ja la tinc fam. I ell em deia, no, tu tindràs gana. tu no saps lo que és la fam, no? Aleshores, mon pare sempre havia uns refrans que em matxacava sempre, que jo crec que m'han conformat un poc com a persona. Després vos preguntaré a vosaltres si els vostres pares també tenien algun que era com el predilecte amb el que sempre no, sempre anaven darrere de vosaltres. Per exemple, mon pare un que deia molt era: qui no es guarda sal per a l'ou no se'l menja quan vol. Esta cosa d'estalviar, no? De tindre des diners, no? La cosa està des diners. Després l'altra que dia era: la gallina de dalt caga la de baix. Crec que s'entén perfectament, no? La piràmide esta poblacional, no? La jerarquia. I després una altra que era: bon ou, bon poll. Mm-hmm. Suposa que és que si fas una cosa bé des del principi, el resultat serà idoni, no? Que és curiós perquè eren els tres refrans que més dia eren molt ovípars, no? Perquè sí. Sempre n'hi ha un ou i una gallina pel mig, i això m'ha donat compte amb el temps. Nosaltres mai hem tingut gallines, però no sé per què. I jo ve que m'han conformat, jo no soc garrepa, no soc una persona garrepa, agarrat, no? Tacany. Però sí que és veritat que sempre anirà molt per la peseta. És esta cosa de que si en tinc 10, me'n gaste 4. Saps? Jo convido, soc convidador, soc generós, però a l'hora de gastar, de mirar per mi, sempre patís molt pel tema de ai, i estar allò cosa que hi ha l'altre dia, no, d'estar en pau amb Déu i amb el banc. Aleshores, pues pregunten a vosaltres si Joan López Alegre, tu tens algun refrán que el digui a ton pare i que tu creus que t'ha marcat molt?
Home, el meu pare era de parlar poc. El qual era molt fotut, perquè llavors quan obria la boca tot tremolava. Però, home, jo crec que si no vols pols no vagis a l'era.
Molt bé.
No? En castellà també n'hi havia algun, de bo. No? Aquí madruga, Dios le ayuda. Mm-hmm. Però jo crec que quan parles poc, aleshores qualsevol cosa que diguis té el seu impacte.
Molt bé. Oriol?
Jo la veritat és que de frases fetes molt poques, però sí que recordo el meu pare cada vegada que plovia un dissabte o un diumenge deia que res molls, que laixos eixuts. Ah. I encara ho diu ara, però...
Que venia de família de botiguers, no?
No,
els botiguers sí que ho diuen, però...
El meu pare sempre ha tingut una espècie...
Els pagesos, per exemple, és tot el contrari.
Tot el contrari, exacte. El meu pare sempre ha tingut una certa, no sé com dir-ho, aversió al llenguatge d'home del temps de TV3, per exemple. No sé, ara no vull ofendre més col·lectius en el... Però sempre hi ha hagut aquesta manera d'imitar, i llavors li agrada molt comentar les imatges que surten, les imatges que envia la gent al TN de TV3 a l'hora de comentar el temps, no? Sí, li agrada imitar els seus accents, vull dir que és un home peculiar, donaria molt de sí, i segurament si passés per la consulta de l'Eugeni, l'Eugeni dimitiria.
No, és que jo vull que ara mateix que el convides un dia a una tertúlia.
Home, ja està trigant.
Bueno, és més de dretes que el dia de la mare. Bé, això també és
però això és perfecte.
És un senyor agradable, el teu pare.
És com tu.
Oh, és ideal, això.
L'únic que potser no és... Ho dic com a lògic, potser no és tan espanyol.
Jo sóc molt espanyol.
Ja, no, i em sembla superbé.
La millor forma d'ésser espanyol que ser català, efectivament.
No, és com el Joan, eh?
Res a dir, però no és ben bé com el Joan, és una mica més, no sé...
Porta'l.
Disfrutaria-ho. Potser més que amb mi, tot.
Ja esteu trigant a afegir-lo. Mira, hi ha una cadira buida.
En canvi, el meu era un convergent orgànic, o sigui...
Imagina't.
De tota la...
Sí, no, això, meu pare, és un nostàlgic del Pujol, diríem, que el podria anar a votar ara mateix. De fet, sí. Si
això és
en primàries a Junts, el votaria amb ell.
I esta cosa que imita accents?
Sí, això està molt bé. Té especial... especial predilecció per les Terres de l'Ebre. I ho deixaré
imita
aquí.
Imita les Terres de l'Ebre.
Imita les Terres de l'Ebre. Ai.
Però ell diu d'Ull de Cona o de no sé quan.
Sí, és que ara no recordo el nom exacte del poble, però sí. Hi ha una persona que envia molt sovint material audiovisual al temps de TV3.
Sí.
I realment ho clava. És una senyora i la clava. O sigui, realment és una senyora.
Has de gravar un àudio de ton pare.
Sí, sí, per favor. La senyora aquesta
estaria molt bé.
Es coneixin.
Estem trigant a convidar el pare d'Oriol Marc.
La senyora.
La senyora del temps.
També.
Clar, Oriol, ton pare necessita obrir-se un TikTok. La llengua catalana. La llengua catalana necessita...
Un moment, perquè Oriol Marc ha tingut una visió i li han vingut totes les calors.
La visió no m'ha agradat, perquè va un pas previ tecnològic, és instal·lar amb això, xato. I jo el TikTok no l'he vist mai, ni en broma, no l'he tocat ni amb un pal, i continuaré, moriré sense haver-ho fet, i no m'agradaria que mon pare m'avancés per la dreta també en això.
Però París, molt divertit, no?
És que és un cachondo de peu.
Des d'aquí, si ens està escoltant, queda institucionalitzada la invitació perquè el pare d'Oriol Marc vingui un dimecres a la tertúlia.
Es diu Isidre, que és un nom de tio.
De fet, ja tinc el Nil 93207474, pare d'Oriol Marc, ja pot trucar 93207474 i busquem ràpidament un dimecres perquè s'instal·li la tertúlia.
Per sort, per tot que està treballant aquesta hora.
Mira, que vaig dir una cosa, no sé si els pares dels demés viuen, però una tertúlia dels pares dels tertulians, ahir ho deixo jo com a...
És com una idea, com a idea, com a idea. Molt bé. I la Mònica, que és qui més por tenia, no sé per què.
No, més por no, perquè el dia de lo de dormir ja em vaig generar una mica de confusió amb la meva parella, pel que vaig explicar, i avui, quan ens han dit, preguntarà per algun refrany, alguna frase, alguna cosa matxacona als vostres pares, he pensat, ma mare ens està escoltant. Què dic?
Una salutació.
Llavors, em generes ruptures familiars, Eugeni.
I què? Però no hi ha frase?
No, sí, hi ha una frase que era qui ho té al néixer no ho deixa al créixer. És a dir, que no canvies de manera de ser.
És molt bona aquesta.
Sí, i llavors jo era la típica que sempre ajudava i mirava pels altres i em queixava perquè no rebia res a canvi. I ma mare sempre em deia, ho fas perquè vols, no esperes res a canvi. Llavors això, que a mi em feia una ràbia horrorosa en aquell moment, jo ara ho repeteixo contínuament a les meves filles, sobretot en edat adolescent, quan et diuen allò de, és que no m'han trucat, és que jo estic malalta i no m'han dit res. No hi ha. Ho fas perquè vols, no esperes res a canvi. I ja està. I espero que ma mare estigui contenta. Ara m'enviarà un WhatsApp d'aquells d'escrivint 3 hores, saps? S'acabi el programa i el tindré.
Nerviós,
ara em fotran
clatellots. Al final...
Mònica,
digues.
Ta mare imita accents, també?
Ui, ma mare és rapsoda. Ma mare la portéssiu aquí. És que el meu pare ho hauríem de fer un guija i no aniria bé. Però ma mare la portes aquí amb el pare de l'Oriol i va, m'ho petes.
Estem trigant ja, estem trigant.
Ho petes molt.
Bona unió, eh?
Ai, mira, has escoltat un WhatsApp, ara.
No serà ma mare?
Hem anat ràpid.
Bé, escolta'm, no sé si donen resposta a les teves inquietuds, Eugeni.
I ja per curiositat, tu, Òscar, tens alguna que hagis heretat del pare o la mare?
No en soc conscient d'haver-ne heretat cap. El meu pare parlava castellà i sempre me'n deia una, quan jo tenia dubtes sobre si prenia una decisió o no, que em feia molta gràcia i no sabia molt bé d'on sortia, que deia, de ningún cobarde se ha escrit una història.
Oh, que bona.
I era per animar-te a arriscar, diguem-ne. És que no sé si fer això. Escolta'm, de ningun covard s'ha escrit una història. I això la deia, però no sé si l'he interioritzat prou com per passar-la.
Vos en regalo jo una també que es diu, que la diem també a mon pare i també es diu al meu poble, que no sé si vindrà bé per ara que van aprovar estos pressupostos i el merderol este que n'hi ha.
No sé si els aprovaran, fa pinta que no els aprovaran.
Però esta està molt bé a l'hora de saber un poc, no sé si per pactes o per lo que siga, o per coses, per governs centrals, autonòmics i tal. Però hi ha una frase que m'agrada molt sempre, que intenta aplicar-la a la meva vida també, que és, qui llepa el cul de l'amo, al final només menja merda.
Joder.
No rima, però està bé.
Però això és un cartell electoral de Sumar o una cosa.
Joan, ja. Molt bé, escolta'm.
No, però és un poc missat de no fer la pilota, perquè al final fas la pilota, però quan vinga allò t'ho vas a papar igual.
Molt bé, doncs escolta'm, després d'aquesta dosi de allò ensenyament popular, ho deixarem aquí. Eugeni, gràcies, bona tarda.
Una abraçada gran, eh? Vull conèixer els vostres pares.
Home, ja triguem, a veure si muntem una. Passen 3 minuts d'un quart. I no cal que us digui que ara mateix està tot pendent del que ha de passar d'aquí a 12 minuts al Parlament de Catalunya. Ja hi tenim la Marta Corbalán, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Albert Prat, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
A veure, Marta, què està passant ara mateix? Ara mateix, quina fotografia hi ha al Parlament ara?
Doncs ara mateix podríem dir que els diputats i diputades encara estan dinant perquè el ple es reprèn a 3:45 de la tarda, que és quan s'hauran de votar les esmenes a la totalitat que han presentat els grups de l'oposició. Tots els grups de l'oposició, excepte, evidentment, el PSC i excepte Esquerra, que és el grup que dona suport al govern. I us preguntareu per què no s'ha votat segurament les esmenes a la totalitat aquest migdia quan el ple ha acabat a 2:45 i es podia fer la votació immediatament. immediatament.
Perquè això ha generat una mica de, com a mínim, primer sorpresa i després una mica de malestar, fins i tot, no?
Sí, ha sigut una mica de una situació una mica esperpèntica i també ha generat un cert malestar. I és que a última hora és una mica complicat d'explicar, eh? Us ho intento explicar pas a pas. Hi ha hagut una sorpresa d'última hora i és que la diputada no adscrita, Cristina Casol, que fins fa poques setmanes estava a les files de Junts, ha anunciat, per sorpresa, que votarà a favor que els pressupostos es tramitin. Uh-huh. Això ha encès totes les alarmes perquè en aquells moments faltava un diputat de Vox a l'hemicicle, en concret Sergio Macián. Uh-huh. I ara us preguntareu què hauria passat si els pressupostos s'haguessin votat en aquell moment. Doncs que el govern els hauria salvat en una jugada inesperada, perquè hi hauria hagut un empat, i el reglament del Parlament diu que en cas d'empat les esmenes a la totalitat decauen. Davant d'aquest escenari, que els números estaven així ajustats i que el govern hagués pogut salvar els pressupostos per aquesta situació una mica inesperada, doncs la presidenta del Parlament el que ha decidit és ajornar la votació fins a 3:45 de la tarda, amb l'argument que ella, com a presidenta, doncs ha de garantir que a l'hemicicle hi hagin tots els diputats i diputades, els 135. Des de Vox ja s'han afanyat a comunicar-nos als periodistes que el diputat absent aquest matí, és a dir, en Sergio Macián, sí que estarà ara a la tarda, a 3:45 estarà assegut al seu escó, i per tant, si ningú no s'equivoca prement el botó de la votació, que a aquestes alçades ja tot és possible, el govern, doncs, no podrà salvar els pressupostos del 2024.
Molt bé, per tant, faltava uns minuts per les dues quan s'ha suspès, diríem, el ple i s'ha anunciat la votació a les 3:30, 3:45. Això vol dir que aquesta no arriba a dues hores s'han utilitzat per seguir negociant, o ja tothom ha donat per fet que les posicions són les que són i ja no hi ha cap negociació oberta?
Ja tothom té coll avall. De fet, a mesura que passaven els minuts aquest matí, ja tothom tenia coll avall que aquests pressupostos no es podrien aprovar. De fet, només calia mirar la bancada del govern, el president Aragonès i tots els seus consellers i conselleres amb cares llargues, perquè ja veien que això no es podia salvar. Per tant, ara mateix no hi ha cap negociació. De fet, sentint Jèssica Albiach, la cap dels comuns, ja ha donat per fet en la seva intervenció aquest matí que no salvarien els pressupostos. Com sabeu, perquè ja ho hem explicat moltes vegades, la pedra a la sabata des del primer dia de les negociacions ha estat el Hard Rock, que es vol fer al Camp de Tarragona. El Biach ha insistit fins a l'últim moment que la seva condició era que el president Aragonès enterrés aquest complex recreatiu.
Si vostè rectifica, si vostè surt aquí i diu clarament que aturem el Hard Rock, nosaltres retirem l'esmena a la totalitat als pressupostos de Catalunya. Per tant, encara és possible i depèn de vostè, president. Jo més no li puc dir.
Una demanda que feia Jèssica Albiach, que ja es veia que era molt difícil de complir, perquè el govern sempre ha dit insistentment que no pot aturar els tràmits que ja estan en marxa del Hard Rock. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, que és la consellera, la persona del govern que ha defensat els pressupostos, ha començat la seva intervenció fent una crida in extremis als comuns perquè en un gest de responsabilitat salvessin els comptes.
És fer política amb minúscules i ens empetiteix com a país estar debatent tot el dia sobre això, reitero, sobre un projecte entre dues empreses privades. Dinàmiques com aquestes crec que allunyen la ciutadania de la política i donen la raó als que diuen que sembla que visquem en un altre món.
Tampoc hi ha hagut ni hi ha opcions d'entesa amb Junts per Catalunya. De fet, el seu cap de files al Parlament, Albert Batet, ha estat força contundent en la seva intervenció i ha demanat al president Aragonès que convoqui eleccions si no pot aprovar aquesta tarda els pressupostos.
Què més els hi fa falta per veure que continuar aferrats a les cadires no és la solució per anar endavant, sinó el que fa és anar endarrere. Per un mínim de patriotisme, el que hauria de fer és rectificar i convocar eleccions.
Per tant, a hores d'ara només el govern Esquerra té el suport del PSC, dels 33 diputats del PSC, al marge de la diputada no adscrita Cristina Casol, i un PSC que ha hagut també d'escoltar moltes crítiques d'alguns grups de l'oposició pel seu suport als pressupostos. La portaveu dels socialistes aquí al Parlament, Alicia Romero, ha volgut deixar clar que aquest suport el fan pensant en el país i no pas per apuntalar el govern d'Aragonès.
El que fem no és falcar un govern, el que fem és posar una eina importantíssima a l'abast per intentar posar solucions als problemes i afrontar els reptes de futur que té en aquests moments la societat.
Estem veient, doncs, ara ja les imatges de l'hemicicle, els primers diputats i diputades que estan entrant al Saló de Sessions, ocupant ja els seus escons per aquesta votació, perquè a 3:45, doncs, es votaran aquestes esmenes a la totalitat que han presentat la majoria de grups de l'oposició, i suposo que aquest cop seran molt puntuals perquè no falti ningú al seu escó, perquè ja veieu que la votació, doncs, depèn d'un vot d'un diputat o diputada que encara podria salvar els pressupostos del govern de Pere Aragonès.
Molt bé, doncs això és el que ha passat al matí, hem sentit els portaveus, ara estan arribant els diputats. Albert, al govern com li ha caigut tot plegat? Què diries que pensen ara mateix al govern?
Doncs mira, ara fa uns instants que acaba d'arribar Pere Aragonès al Parlament, l'hem vist entrar, ha dinat amb el nucli dur dels seus col·laboradors al Palau de la Generalitat, i les paraules abans de marxar del Parlament, abans de marxar a dinar, era de màxima preocupació per les paraules que ha pronunciat Jéssica Albiach al faristol, i també sorpresa per aquest canvi de plans de la presidenta Anna R. En qualsevol cas, ara mateix, màxima contenció en el si del govern, armatisme, ens donen poques pistes. El que sabem és, però, que tots els escenaris estan sobre la taula. Evidentment, també la possibilitat que m'ha dit el president és la de convocar eleccions de forma anticipada aquesta mateixa tarda, i de fet els consellers estan previnguts, ells han dinat tots junts, estan a l'espera que Aragonès els digui el què, i això sí, estan preparats per si fa falta que el president els cridi, ja sigui aquesta tarda mateix a Palau, per si decideix posar punt i final a la legislatura, o també per si decideix el govern retirar aquesta llei d'acompanyament de les mesures fiscals, perquè en cas que els pressupostos no tirin endavant, es puguin estalviar el debat d'aquesta tarda.
Línies obertes tant amb l'Albert Prat com també amb la Marta Corbalan, però vull sentir també el Joan, la Mònica i l'Oriol. Què creieu que passarà? És a dir, sembla evident que els pressupostos decauran, perquè, home, si fa una hora estaven tots d'acord en que no els votaven, ara que hi ha hagut algun canvi sembla bastant kafkià, i a partir d'aquí què?
Perquè amb el vot, perdoneu la pregunta, potser per l'Oriol, com a més entès amb el tema, si hi ha un canvi de posició, com ha fet la diputada que venia de Junts...
Casol.
Amb el diputat que ve de Vox, que també està, com han adscrit, el Gallego, amb això funcionen?
Sí, home, sí. Si el senyor Gallego votés a favor de la tramitació del projecte, arribes a 68.
Allò, posats ja a buscar giragonses de la política catalana pròpies...
El govern necessitava dos diputats a banda dels d'Esquerra i el PSC, que són els que ja sabíem que hi estaven d'acord. I aquests dos podien ser, doncs, això, dos que per lliure votessin diferent, un grup que canviés la seva votació, que serien més de dos, que algú s'equivoqués, el que passa que, clar...
I algú sap on ha dinat Gallego?
No sé, l'Albert i la Marta... Però clar, al final, però, també fèiem el comentari, és a dir, tu pots salvar la votació perquè algú s'equivoqui o perquè algú vota malament o tot plegat, però la sensació de feblesa és màxima.
Estem en una tarda com la del diputat Casero, reforma laboral.
És exactament això. Jo diria que els pressupostos es poden donar completament per perduts. En les últimes setmanes, de fet, en els últims dies, cada contacte que hi havia entre els comuns i el govern no acabava de funcionar, perquè l'escull era el Hard Rock, el govern diu que no té marge per aturar-lo, i és més, diu que seria una irregularitat aturar-lo, que posaria en perill fins i tot la feina dels funcionaris. No deixa de ser una decisió tècnica, però per descomptat, tot aquest tipus de decisions sempre és política. Al final, si tu no vols el Hard Rock i estàs disposat a pagar una indemnització, sigui perquè ja s'ha fet el projecte, sigui per lucre cessant, ja has d'estar disposat, et costarà diners, però políticament pots decidir-ho, això per una banda. I per segona banda, és evident que el govern, amb 33 escons i sense pressupostos aprovats, encara que sigui l'últim any de legislatura, t'estaràs arrossegant durant l'any que queda, i potser hi ha gent que pensa, que fa dies que es pensa, de fet, perquè això és un escenari que Marta Rovira, secretària general d'Esquerra, pensa des de fa dies des de Ginebra, sobre la conveniència unió de convocar unes eleccions que haurien d'arribar segurament al mes de maig, perquè rarament podrien coincidir amb les europees, no per una qüestió tècnica, que podrien coincidir, sinó perquè les europees, el focus estarà molt posat també en la figura de Carles Puigdemont, en ple debat sobre la llei d'amnistia i la seva aplicació, i no sé si es voldria arriscar Esquerra
a fer aquestes coses. Com si fos això una roda de premsa de veritat. està sobre la taula la possibilitat d'unes eleccions, perquè jo quan he escoltat
he
cregut que era senzillament com una espècie
de... Hi ha dues dates, ja, no? Que es barregen 12-19 de maig, podrien ser els dies de convocatòria.
Ara mateix, Marta Corbalán, des del Parlament, arriba al govern, no? El president Pere Aragonès està arribant a l'hemicicle, no?
Exactament, hem vist ara com s'asseu al seu escó el president Pere Aragonès, ha intercanviat unes paraules, primer amb el president del grup parlamentari d'Esquerra, amb Josep Maria Jové, i amb la portaveu dels republicans, Marta Vilalta. El veiem assegut al seu escó a punt d'aquesta votació, si no hi ha doncs sorpreses d'última hora.
Compte que hi siguin tots, que no en falti algun.
Van entrant a poc a poc. els diputats no adscrits ja hi són. El Gallego i la Cristina Casol també. I a veure si els diputats de Vox també arriben. Ara arriba la consellera Esther Capella. A poc a poc van entrant tots. Veiem Pere Aragonès amb cara seriosa i la consellera, la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, també amb cara seriosa. De fet, així els hem vist tot al matí. Intercanvien ara també algunes paraules amb algun tímid somriure.
Sí, ara hem vist que en els escons d'Esquerra Republicana alguns somriures. És que m'he fixat que quan entraven a l'hemicicle he vist els diputats de Junts, que entraven molt somrients, els d'Esquerra entraven molt seriosos, després ha entrat el president Pere Aragonès, que ha fet alguna broma i llavors han somrigut. Ara veig també els comuns, que hi ha de tot una mica, Susana Segovia, que somriu, David Cid més seriós. Ara són dos quarts, just ara, dos quarts és l'hora prevista, i la presidenta Anna R. hauria de donar per obert el torn de tarda, podríem dir, que començarà directament a la votació, Marta? Sí, sí. No hi ha cap discussió ni res.
No, escolteu, si voleu, la presidenta doncs, del Parlament, que reprèn la sessió.
L'article 72.2, lletra E del reglament, s'han de sometre a votació conjuntament totes les esmenes a la totalitat presentades. Si el ple acorda el retorn del projecte de llei, aquest es té per rebutjat. Altrament, es tenen per fixades la previsió d'ingressos i la despesa global màxima que resulti del projecte presentat i la distribució d'aquestes seccions. Cridem ara a votació.
Doncs es crida a votació. Ara és allò que els diferents portaveus fan el gest per indicar als diputats que han de...
Quin
és el botó? Compte.
Demana torn de
paraula.
Senyora
presidenta, no s'han aclarado las delegaciones
de vot. Sí, volia fer-ho abans de les votacions. Ara cridem a votació i us informaré. Sí.
Molt bé.
Ciutadans insisteix a les delegacions de vot perquè hi ha el vot delegat del diputat d'Esquerra Rubén Wagensberg i del diputat de Junts Lluís Puig, que sempre estan en el punt de mira de Ciutadans i d'altres grups com Vox i el Partit Popular, perquè creuen que no poden delegar el vot.
Aquest és el so, el senyal acústic que marca els diputats que s'està fent la votació.
Sí, són els timbres habituals.
I els faig evident que tres diputats han delegat el seu vot per aquesta sessió plenària. El senyor Rubén Wagensberg, del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, la senyora Judit Toronjo, del grup de Junts per Catalunya, i la senyora Jéssica González, del grup d'En Comú Podem. A partir d'aquí... Sí, senyor Carrizosa.
La protesta per la pregunta casa clara, Rubén Wagensberg, no?
Presidente, ya se le ha avanzado en mi intervención. Si el señor Puig se va a contabilizar su voto o no.
La votació del senyor Puig, el seu vot, estarà, evidentment, comptabilitzarà com sempre s'ha fet. Sí, gràcies.
Pues...
Aquesta picabaralla és l'habitual, És
l'habitual.
No té a veure amb els pressupostos, sinó té a veure amb la delegació de vot de l'exconseller Puig, que Ciutadans entén que no té dret a votar, i en canvi l'Anna R. diu que sí, per tant aquesta és la discrepància habitual.
Sí, sí, el diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig, sempre vota a les sessions plenàries, es va acordar així, de fet no delega el vot, sinó que directament vota ell comunicant-ho a la mesa una estona abans de cada votació, i Ciutadans doncs sempre insisteix que el diputat de Junts no pot votar d'aquesta manera, i a més ara també hi afegeixen el diputat d'Esquerra Rubén Wagensberg, que ells creuen que ni tan sols hauria de ser diputat perquè consideren que doncs no està justificat que pugui seguir exercint de parlamentari des de Suïssa. Recordem que està a Ginebra arran de tota la investigació pel cas del tsunami democràtic. Seguim amb
la picabaralla, sí, perquè Carlos Carrizales estava dient que en una votació que anirà tan justa, es poden modificar majories per la presència o no d'algun d'aquests diputats, i que, per tant, això altera el resultat. Anna R. defensa el dret de votar, i aquí estem en aquesta discussió que, insisteixo, és cada vegada que hi ha una votació.
sembla que Ciutadans diu que ha presentat una petició de reconsideració de la votació d'aquests dos diputats. Si fos així, s'hauria d'aturar el ple i convocar la mesa.
La votació.
Efectivament, s'ha de suspendre la sessió plenària, s'ha de convocar la mesa del Parlament i després la Junta de Portaveus per estudiar aquestes peticions de reconsideració de Ciutadans. És un tràmit obligatori al Parlament. Això farà endarrerir encara més la votació de les esmenes a la totalitat dels pressupostos. Per tant, aturada un altre cop de la sessió plenària, reunió de mesa i de Junta de Portaveus per valorar aquestes peticions de reconsideració que probablement us podem dir que seran tombades i que, per tant, tant el diputat Wagensberg com el diputat Lluís Puig podran votar, i per tant això no modificarà, diguéssim, els resultats de la votació, i si no hi ha cap més sorpresa d'última hora, finalment el govern no podrà salvar aquests pressupostos del 2024.
Molt bé, doncs deixem que reuneixi la Junta de Portaveus i que per tant discuteixi la mesa, perdó, per tal de discutir sobre aquest vot. Altres vegades s'ha discutit i sempre la majoria independentista a la mesa ha fet que es comptabilitzin aquests vots, és el que passarà, però efectivament per tema de reglament s'ha de fer això, i ara veig algunes converses informals en el mateix hemicicle. Albert Prat, no hi ha constància, no?, que el govern tingui cap informació en aquesta estona que ha estat aturat el ple, que hi hagi hagut algun canvi, per tant, encara donen per perduts aquests pressupostos.
Ens insistien des de govern que no hi havia hagut cap contacte ni dels negociadors ni del propi president aragonès amb la cap de files dels comuns, Jéssica Albiach, durant aquesta estona de dinar. Per tant, han arribat aquí al Parlament coll avall de que perdran aquesta votació i, per tant, que es precipitaran en les properes hores les decisions que pugui prendre el propi president aragonès, perquè recordem que és qui té l'única que té la potestat per convocar eleccions i podria fer-ho aquesta tarda mateix.
Perquè ara mateix no hi ha ni convocada una reunió de govern ni res, eh?
No, és veritat que els plans del govern en les últimes hores anaven cap aquí, és a dir, de convocar un govern de forma extraordinària tan bon punt de que hi és aquest projecte de pressupostos per analitzar la situació, que està més que analitzada, i veure si és que només constava en retirar la llei d'acompanyament de l'ordre del dia o directament amb un govern extraordinari, doncs ja per convocar unes eleccions i una compareixença del president aragonès des de la Galeria Gòtica.
Molt bé, doncs escolta'm, estem pendents del que estigui passant al Parlament, d'aquesta reunió de la mesa, per veure com es discuteix sobre aquest tema, el vot dels diputats que no estan aquí a l'hemicicle, i de seguida tornem quan puguem saber què passa a les votacions. No sé què us sembla tot plegat, Joan, Mònica, Oriol. L'Oriol somriu.
No, somriu, és que m'ha recordat molt el senyor Carrizosa perquè em demana la paraula d'abans de la declaració d'independència del 2017, l'únic ara és per una cosa crec menys important, no ho sé. Jo diria que aquesta legislatura es convoquin o no les eleccions està políticament liquidada, podríem dir que fins i tot des d'abans d'aquests pressupostos està liquidada a nivell polític, i ara només queda saber en quin escenari el govern hi surt perdent menys, perquè són unes eleccions que són complexes d'afrontar en cas que siguin al maig, siguin a la tardor, siguin quan siguin, no serà fàcil. Hi ha la situació de sequera, s'ha d'acabar d'aplicar l'amnistia, i sobretot hi haurà un debat de pressupostos al Congrés dels Diputats en el qual Esquerra, si avui els comuns, com efectivament tot indica que passarà, els hi tomben els pressupostos, em figuro que el grau de pagafantisme que hagi pogut tenir Esquerra al llarg dels últims anys haurà d'arribar al seu tope, perquè no poden votar els pressupostos d'algú que els ha tombat els seus, i més tenint en compte que això és una cosa que s'ha anat explicant i és certa al 100%, que és que Pedro Sánchez i Pere Aragonès, en una trucada a finals d'octubre de l'any passat, van acordar donar-se suport mutu en els pressupostos. Pedro Sánchez li va dir: jo faré que el PSC et voti els pressupostos a Catalunya, i Aragonès li va dir: jo faré que Esquerra et voti els teus pressupostos. Esquerra és indispensable perquè Pedro Sánchez tingui pressupostos, i em sorprèn també que Pedro Sánchez no hagi activat cap ressort perquè Pere Aragonès tingui els pressupostos, pressionant l'altra part de tot això, que és Yolanda Díaz. I vull afegir, ja per acabar, un últim apunt. Crec que hauríem de posar tots també l'accent en el paper que ha tingut Ada Colau en les últimes setmanes sobre el posicionament dels comuns sobre els pressupostos. Recordem que Esquerra no ha volgut, quan s'ha negociat amb el PSC l'Ajuntament de Barcelona, no només pressupostos, sinó també entrada en el govern municipal, Esquerra no ha volgut sumar-hi els comuns, i crec que l'espai dels comuns està cobrant una factura de dimensions importants amb els pressupostos de la Generalitat.
Bé, és que aquí sempre hem parlat, Uri, d'aquestes tres variables o aquestes tres pistes que eren Madrid, Parlament de Catalunya i Barcelona, no? I de com estaven interrelacionades. Deies tu que et sorprenia potser que Pedro Sánchez no hagués apretat més a la part de sumar que forma part del govern espanyol, però a mi el que m'ha sorprès és que, així com Pedro Sánchez, quan hi havia tota la negociació de l'amnistia després del no de Junts a la votació, els hi va dir als partits independentistes: escolteu, us poseu d'acord i un cop hi estigueu d'acord ens asseiem a parlar. Potser Pere Aragonès, no sé si tenia prou marge de maniobra per fer-ho, potser li hauria d'haver dit a Pedro Sánchez: escolta, arregla lo del PSC i els comuns, que no deixen de ser la delegació de Sumar a Catalunya.
Totalment d'acord.
I després negociem pressupostos d'aquí i d'allà. Llavors, no sé si és que no tenia prou força el president Aragonès per fer-ho, no sé si és pagafantisme, com deies tu, però clar, no tenim pressupostos aquí, però és que segurament aquí la legislatura està morta, però veurem el que resisteix la legislatura a Madrid si Pedro Sánchez no tira endavant els comptes.
Totalment d'acord.
I realment la política catalana, a no ser que passi alguna cosa imprevista com aquella votació de la CUP que van empatar 4.523 a 4.523 i aquestes coses.
També diré que la política catalana és veritat, però l'espanyola déu-n'hi-do últimament també,
està ben catalanitzada.
També perquè la reforma laboral va tirar endavant perquè un diputat es va equivocar, les negociacions es porten a última hora, llavors es repeteixen un mes després, vull dir que al final tot plegat, i s'entén que la gent digui, escolta, ja s'ho faran, i ja em diran què passa, perquè clar...
Ara, quan acabin, que m'avisin.
Ara, jo vull dir algunes coses molt, molt ràpidament. Pedro Sánchez, en aquests moments, deu estar flipant en colors, perquè ell, que a mi em recorda molt aquella pel·lícula d'aquell personatge que va posar un cable entre una torre bessona i l'altra, i es dedicava a anar travessant d'un costat a l'altre, i de forma inversemblant no queia mai, que sembla impossible, a lo millor acaba dinamitant-li la legislatura per això que estem veient en aquests moments aquí per la tele, que ens estan explicant en primera persona, perquè clar, si Junts, que ja té l'amnistia, no té legislatura, no té cap motiu per votar a Madrid. Esquerra Republicana, si ha d'afrontar unes eleccions autonòmiques, necessita desmarcar-se d'aquest pagafantisme i fer veure que ells també han crescut i que són com Junts i que posen el Partit Socialista contra les cordes, amb la qual en això té una sèrie com d'ones expansives de lo de les tres pistes que estava dient la Mònica, que crec que és imprevisible. I un comentari, heu parlat de Colau, jo crec que hem de parlar de Yolanda Díaz, una persona que va ser incapaç de posar-se d'acord amb Podemos i li van caure els decrets, que s'ha fumut una plantofada a Galícia importantíssima i que ha estat incapaç d'arribar a cap mena d'acord amb Jéssica Albiach i amb Ada Colau, perquè el govern del que ella és vicepresidenta no perilli perquè cauen dos dels seus socis fonamentals en un moment electoral com són Junts i Esquerra Republicana. O sigui, aquí hi ha una víctima segura de tot això, que és Yolanda Díaz.
M'apunten que és The Walk, és el documental sobre això, i que el funambulista es deia Philippe Petit.
Doncs,
i està a Netflix, ho dic per si algú vol.
Sánchez és Philippe Petit, però a lo millor cau.
Molt bé. Falten 19 minuts per arribar a les 4 i recordem la situació, eh? Estem pendents d'una reunió de la mesa al Parlament de Catalunya. Tots els diputats són encara dins de l'hemicicle. La mesa està dilucidant si permet o no que Lluís Puig i Rubén Wagensberg puguin votar des de fora. És una petició o una queixa que ha fet Ciutadans i que ha provocat aquesta reunió de la mesa. I quan tornin de la mesa decidiran si poden votar o no. Tot fa pensar que diran que sí que poden votar, perquè és el que han estat dient en totes les votacions fins ara en aquesta legislatura. I es votaran aquestes esmenes a la totalitat, i si no hi ha sorpreses, que ara mateix no preveiem, doncs decauran els pressupostos, i aquí entrem en dimensió desconeguda. Veurem com reacciona el govern aquesta mateixa tarda. Ho seguirem tot plegat aquí a Catalunya Ràdio. Ara, però, tenim tota la publicitat pendent, tot i que veig que tornen ja. Veig la presidenta Anna R, que pren seient. Per tant, Marta, ara no sé qui tinc en línia al Parlament. Sento sou de fons, però veig la presidenta Anna R, que s'asseu a la... el seu seient, també els membres de la mesa. Per tant, això és a punt. La presidenta a punt de prendre la paraula. Algun diputat que havia sortit de l'hemicicle torna, però la immensa majoria estan tots. Tenim l'Albert Prat al Parlament. Albert, és a punt de reprendre's la sessió un cop ja ha acabat la reunió de la mesa, no?
Sí, estàvem molt pendents del que passava als passadissos d'aquí del Parlament, la Marta Corbalan, que acaba d'arribar aquí a la cabina. Estem pendents ara de que la presidenta Anna R agafi la paraula per saber quina ha estat la decisió final de la mesa. Veiem també els consellers com a la bancada del govern intenten passar l'estona, els veiem ara mateix amb un to distès i somrient.
Ha estat curiós aquest parèntesi en què hem vist algunes converses, hem vist Salvador Illa amb Albert Batet.
La reconsideració presentada per Ciutadans, iniciarem doncs ara les votacions.
Per tant, no s'ha admès a tràmit la reconsideració.
S'han tombat les peticions de reconsideració.
Espera, que torna Carrizosa.
Se supone que no se ha llegado a entrar sobre el fondo, se ha inadmitido la...
Senyor Carrizosa, se li ha inadmès a la seva reconsideració, per això no ha hagut d'haver-hi ni junta de portaveus. Li demano, sisplau...
Carrizosa es queixa perquè diu que no s'han debatut el fons de les peticions de reconsideració, que simplement la mesa el que ha fet és inadmetre-les a tràmit.
No té la paraula, senyor Carrizosa. No té la paraula. Gràcies, senyor Carrizosa. No té la paraula. Diputats i diputades, doncs, iniciem les...
Doncs, a veure...
Tenim, tenen alguns problemes tècnics, sembla...
Ja, de debò, aquests que és ben bé...
És el camarot dels germans Marc.
Ara sí, ara sí.
Cridem a votació, sí, perdó.
Ara, el senyal acústic, que indica les votacions.
Costa una mica de fer la votació d'aquestes esmenes a la totalitat. Hi ha hagut algun problema tècnic, tornen a sonar els timbres del Parlament que indica que es va votar i que els diputats i diputades hi han d'estar al seu escó. Alguns somriures per les situacions que estem, vivint, diguéssim.
Per tots Ara sí, els... cridat les tres crides a votació. Comença la votació.
Estem sentint en directe el que passa al Parlament de Catalunya.
No va, no va.
No va.
La presidenta no, no R diu que no, no li va el botó
se
de votar.
No va. Sí, sí. I de fons sento a Martí Ferrero, eh? No, és Martí Ferrero que li entra un xiulet. També. O sigui, els problemes tècnics són a l'hemicicle i també a la cabina de Catalunya Ràdio al Parlament de Catalunya.
S'han conjurat tots els factors i no hi ha manera que n'aprovin.
Avisa els serveis tècnics.
Fem-ho llarg, tots plegats. Avisen els serveis tècnics.
Al final, els diputats i diputades ja no sabran que han de votar, encara. És una opció, votar amb alçada.
Ara veig un tècnic que està regirant l'ordinador de la presidenta Anna R.
De la presidenta, és el que li falla, el botó de votació, diguéssim, de la presidenta del Parlament, que sembla que no li funciona i que no pot exercir el seu vot.
Carlos Baraibar m'apunta des de la redacció que ho apagui i torni a engegar l'ordinador.
El reset és la solució, que sempre ens diuen que funciona.
Si tens un problema, para-ho i torna a engegar. Sí, sí.
El president aragonès que se li fa llarg aquesta espera. Veiem també cara seriosa, esperant que es votin aquests pressupostos que serien els últims de la legislatura i que recordem que fins ara el president aragonès ha pogut aprovar tots els pressupostos, els del 2023 i els del 2022, i per tant serien els únics que no pot aprovar, els últims de la legislatura.
Veig alguns diputats que sí que somriuen, però el president aragonès està ben seriós, eh?
Sí, cara seriosa, que és la que ha tingut pràcticament tot el matí, excepte algun moment de somriure i de distensió. L'hem vist amb cara llarga, seriosa i posat seriós, perquè sap que aquests pressupostos doncs, no els podrà salvar i veurem si pot o no esgotar la legislatura, perquè recordem que els pressupostos és la llei més important de qualsevol govern i, per tant, no poder-los aprovar doncs, li treu oxigen.
I, de fet, durant tot el matí esperàvem que almenys Aragonès sortís en algun moment de l'hemicicle per intercanviar algunes converses, contactes, hi han diputats i negociadors dels comuns que han anat sortint a passadissos a fer trucades. Ell ha seguit tot el debat assegut a la seva butaca, aquí a la bancada del govern, amb aquesta cara llarga. Només ha sortit un moment puntualment per anar al lavabo, però no se l'ha vist a fora a passadissos per intentar reconduir la situació amb els comuns.
Sembla que ha superat els problemes tècnics. Vinga. Tornaré a llegir, ja que hi ha hagut tantes interrupcions, que ha acabat el debat. Els faig avinent que, d'acord amb l'article 132.2, lletra E del reglament, s'han de sotmetre a votació conjuntament totes les esmenes a la totalitat presentades. Si el ple acorda el retorn del projecte de llei, aquest es té per rebutjat. Altrament, es tenen per fixades la previsió d'ingressos i la despesa global màxima que resulti del projecte presentat i la distribució d'aquestes seccions. I ara, si també hem cridat a votació, passem a votació.
Vinga, doncs.
Un moment. Comença la votació.
Ja són els portaveus dels diferents grups que o bé a crits o bé aixecant un o dos dits marquen a la resta de diputats què és el que han de votar.
El resultat de la votació
són... és que sí, dos és que no i tres és...
a favor, 67 en contra i cap abstenció. aprovades les esmenes a la totalitat, el retorn del projecte de llei de pressupostos torna el retorn al ple acord del retorn del projecte de llei i és rebutjat.
Resumint, doncs, que els pressupostos de la Generalitat no han pogut superar el primer tràmit parlamentari, per tant, no continuarà aquesta tramitació dels pressupostos, els pressupostos decauen i hauran de continuar prorrogats els del 2023, com fins ara. Veiem Carlos Carrizosa, que torna a demanar torn de paraula.
Vol dir que les esmenes de la totalitat de retorn del projecte de llei i pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2024 han estat aprovades i d'aquí el retorn del seu projecte de llei.
El que deia Carrizosa és que a la pantalla marcava 67 a 67.
Sempre marca 67 a 67 perquè no es comptabilitza en la pantalla el vot del diputat Lluís Puig per no comprometre els funcionaris del Parlament.
El president demana la paraula.
Ara és retirar el projecte de llei de mesures. Per tant, li demano poder fer un recés per fer una reunió del govern i adoptar formalment l'acord de petició de retirada del projecte de llei.
Això ja ho heu sentit, el president aragonès, que ha demanat doncs, retirar la llei de mesures fiscals i financeres, el que es coneix com la llei d'acompanyament dels pressupostos, que s'havia de debatre i votar ara, aquesta tarda. Per no sotmetre's a més desgast, el govern doncs, ha decidit fer aquest pas de retirar la llei d'acompanyament, perquè, clar, un cop els pressupostos ja no es poden salvar, tampoc té sentit començar el debat i votació d'una llei de mesures fiscals i financeres, que tampoc podrà continuar la seva tramitació. Com que és un projecte de llei que presenta el govern, la llei d'acompanyament i la llei de pressupostos, ha de ser el govern qui decideixi retirar el projecte de llei. És a dir, no ho poden fer els grups parlamentaris, sinó que ha de ser el govern, perquè és el govern qui aprova el projecte de llei i, per tant, només té potestat de fer-ho ell previ acord del govern. Per tant, hi ha d'haver-hi una reunió de govern extraordinària, aprovar-se l'acord de govern conforme es retira la llei d'acompanyament i, aleshores, doncs, es retirarà aquesta llei i, per tant, podríem dir que efectes pràctics la sessió plenària ja ha acabat amb els pressupostos de la Generalitat del 2024 que no podran continuar la seva tramitació parlamentària, que han decaigut perquè finalment, doncs, com ja es veien aquestes últimes hores, els comuns no han permès que se salvessin els comptes del 2024.
Molt bé, doncs la situació ara mateix és que s'han aprovat les esmenes, cauen els pressupostos a molt, molt, molt curt termini. Vol dir que ara el govern demanarà que es retiri també la llei d'acompanyament. Hi ha una mica més d'horitzó, més enllà, Albert? Quins són els plans del govern?
Doncs mira, no sé si ho heu sentit mentre entrava en directe la Marta Corbalán, s'han sentit els senyals dels telèfons mòbils perquè acabem de rebre una convocatòria urgent de l'oficina del president que llegeixo textual, com deia la Marta, convoca aquesta tarda mateix un govern extraordinari per retirar el projecte de llei de mesures. Es reuniran, per tant, els consellers i el president en aquest Consell Executiu Extraordinari al Palau de la Generalitat. Ara ja marxen del Parlament. A 4:45 de la tarda, aproximadament, es reuniran i un cop acabi la reunió, aquest Consell Executiu Extraordinari, Aragonès compareixerà davant dels mitjans. Per tant, tindrem intervenció del president un cop acabi aquesta reunió. Ens diuen que serà breu, per tant, a molt estirar pels vols de les 5 de la tarda tindrem aquesta intervenció del president aragonès des del Palau de la Generalitat.
Molt bé, doncs aquesta és la situació. Reunió del govern, d'una banda, per retirar aquesta llei d'acompanyament dels pressupostos, no té sentit perquè els pressupostos no tiraran endavant, i després, compareixença del president, veurem si per anunciar només això o per anunciar alguna cosa més, perquè ja sabeu que durant tot el matí ha estat sobrevolant la possibilitat que hi haguessin eleccions anticipades, que fins ara el govern no volia ni valorar, sempre deien que no, que volien esgotar la legislatura, però davant aquest nou escenari en què els pressupostos no tiren endavant, s'haurien de prorrogar els de l'any passat, i això no és un bon escenari, sempre ho ha dit així també el govern, veurem quina decisió pren el president aragonès juntament amb els seus consellers. Marta Corbalán i Albert Prat, us deixo lliures per si heu d'anar a buscar reaccions o moure's pels passadissos. Gràcies a tots dos. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Falten 8 minuts, encara tenim 5 minuts de publicitat, per tant, una reacció ràpida, que us sembla, Mònica, Oriol i Joan?
Que anirem a eleccions, jo crec. Perquè penso que Esquerra Republicana està en un moment en què encara pot treure un resultat prou bo. Deia l'Oriol, la sequera és no menjar-te l'estiu de sequera, és fer-ho abans de les eleccions europees, on no està clar, serà Puigdemont segurament el candidat, però Junts té aquí un debat, qui serà el candidat aquí a Catalunya. Algunes enquestes els donen mals resultats, però d'altres creuen que al PSC li pot passar factura el tema de la llei d'amnistia i que Esquerra podria aguantar. És que no veig un altre escenari.
És possible que sigui el mal menor, en la mesura que el PSC també el pots desgastar a través del cas Koldo. Estic convençut que a mesura que s'acostin futures convocatòries electorals es parlarà de que Salvador Illa era ministre de Sanitat en el moment en què es van licitar tots aquests contractes extraordinaris fets amb menys controls dels necessaris i que han esquitxat de ple el PSOE. No les pot fer coincidir, en teoria, amb les europees, perquè hi ha el factor de Carles Puigdemont, i sabem que Carles Puigdemont, les últimes eleccions europees del 2019, va obtenir, si no recordo malament, una xifra propera al 1 milió de vots. Agafes a Junts encara sense un candidat triat formalment, la direcció vol que sigui Junts, però no és gens senzill, en la mesura que l'amnistia encara no estarà aplicada, no podrà ser candidat des de Catalunya sent candidat des de fora.
La direcció vol que sigui Carles Puigdemont, és que ha dit Junts.
Perdoneu.
Has dit, la direcció vol que sigui Junts, com si Junts fos candidat.
El cervell fregidet, ja, a aquestes hores. És aquell dia que quan et pots a treballar a la tarda i és com si fos un altre dia. I així estem, eh? No, però realment, agafes a Junts sense candidat, que és un rival que és potent, però vulguis o no, encara que les enquestes sempre els pintin una mica baix, sempre saps que acaba competint i vorejant els 30 escons, i aquí has de decidir si vols que ho sigui Carles Puigdemont, si optes per una via com la de Míriam Nogueres, o també la de l'exconseller Josep Rull, que tots sabem que forma part de les travesses, i a partir d'aquí fer campanya dient que els comuns t'han domat els pressupostos, elevant el to a Madrid, si cal, tombant els pressupostos de Pedro Sánchez, i a partir d'aquí intentar retenir la cadira de president, i m'atreveixo a dir, crec que la Mònica i el Joan estaran d'acord, que si hi ha unes noves eleccions i no hi ha majories clares, jo no tinc gens clar que sigui l'única convocatòria electoral que hi hagi al Parlament els propers mesos, però una qüestió molt senzilla. Sabem que la majoria independentista en aquesta legislatura no està sent operativa, ni molt menys. I també sabem que, almenys públicament, tant Esquerra com Junts es neguen a governar amb el PSC. Per tant, són les típiques eleccions que no estarà de més començar a fer sumes i restes la nit electoral per entendre com podrien quedar unes noves eleccions.
Recordem que són 2 mesos el termini legal per després d'unes eleccions, si no hi ha una formació de govern.
Que no falti l'estiu en l'aire.
Vinga, endavant.
Estic a punt de sentir llàstima per Pedro Sánchez.
Això sí que seria notícia.
Sí, però clar, però a la vegada, si tot això que esteu descrivint passa, que jo no ho tinc tan clar, que vagin eleccions, perquè crec que l'objectiu del poder és mantindre's el poder un cop l'has conquerit, i per tant, wait and see. Estic molt a l'espera de veure com el mago pop de la Moncloa aconsegueix donar un altre tomb per a una situació tan convulsa, o encara més convulsa, pot aconseguir quadrar uns pressupostos, perquè sense pressupostos a Madrid no hi ha legislatura.
També dependrà dels càlculs que facin els governs, els partits que donen suport a Pedro Sánchez, de si els interessa més treure alguna cosa del govern de Pedro Sánchez amb la feblesa que té ara, o arriscar-se a unes noves eleccions en què hi pot haver unes noves majories i igual no rasquen res. Però això cadascú farà els seus càlculs. Ja veurem què és el que passa, però en tot cas tenim de moment una tarda apassionant, perquè tenim una reunió del govern a 4:45 de la tarda, i al voltant de les 5, quan acabi aquesta reunió, compareixença del president Pere Aragonès, ho seguirem tot dins de la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot. Estarem pendents de tot el que passa a nivell polític al país. Joan López Alegre, Mònica Hernández, Oriol Marc, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio, òbviament avui molt afectada per tot el que està passant a la política. Estarem en connexions sense parar amb el Palau de la Generalitat explicant tot el que pugui decidir el president Aragonès en aquesta reunió del govern que es farà a 4:45 i a les 5 la compareixença del president. Fins ara.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Colnatur i Anna Milán.
Les meves amistats estan totes amb allò de ja no em moc com abans. Ei, que no sabeu que els 50 són els nous 30?
Confia en Colnatur Complex, col·làgen, magnesi i vitamina C, que t'ajuda a cuidar les articulacions.
Que si es nota, prova el 3 mesos i després ja m'ho explicaràs. Uneix-te al moviment Colnatur.
El teu especialista en col·làgen d'origen natural.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada. Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Dissabte 16 de març, òpera en concert al Palau de la Música Catalana.
Un imperi roman de cadència, una societat hedonista i un triangle amorós a l'Incoronación y Hipopea de Monteverdi.
Una història real d'ambició pel poder, traïció i adulteri amb Janine de Vique, Kang Min, Justin Kim, el cor de cambra del Palau i The English Concert, sota la direcció de Harry Bickett.
Entrades a palaumusica.cat.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
La ruta del desconcert 2024 fa parada a la Costa Brava. Tres artistes molt diferents muntaran un bon sarau a Sant Feliu de Guíxols. Mama Duixa. Joan Garriga. I Flashy Ice Cream. Vine al desconcert de Sant Feliu de Guíxols dissabte 16 de març a la sala Las Vegas. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la al web o l'app Dicat.
Amb la col·laboració de la Diputació de Girona, l'agència de màrqueting Aclucat i Frit Ravi.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Si quan penses què vols ser no saps si prefereixes programar, dedicar-te a la física, al periodisme, la farmàcia, l'astronomia, la informàtica, la psicologia, la ciència... Deixa de donar-hi voltes i vine al Saló de l'Ensenyament del 13 al 17 de març, on t'orientarem perquè descobreixis a què et vols dedicar i et puguem ajudar a ser el que vols ser. T'esperem a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.